Ràdio Sant Cugat. Notícies.
Salutacions. Al debat sobre el padró continua a Sant Cugat després que el govern municipal anunciés aquest estiu la baixa de més de 4.000 persones empadronades de manera irregular i que el tinent d'alcaldia, Jordi Puigneró, assegurés que revisarà el procediment d'alta del padró per evitar que sigui, en les seves paraules, un coladero. En Comú Podem ha volgut contraposar aquest relat amb una taula rodona celebrada a la Casa de Cultura aquest dimarts per posar l'accent en el valor del padró com a dret bàsic. Per al portaveu d'En Comú Podem, Ramon Gutiérrez, hi ha un biaix racista. En clau local, Gutiérrez ha criticat Junts per utilitzar Sant Cugat com a laboratori en la seva pugna amb Aliança Catalana. Segons el portaveu d'En Comú Podem, darrere el discurs sobre el frau en l'empadronament, hi ha una estratègia política de propaganda que busca associar el padró amb la sospita. El Parc de l'Alba Sincrotró tindrà un nou centre de dades de cara al 2027. Es tracta d'unes instal·lacions de l'empresa Adam que comptaran amb 7.500 metres quadrats i una potència instal·lada de 8 megawatts en sales modulars d'última generació amb l'objectiu de posicionar el territori com a hub tecnològic de referència a Europa. La santcugatenca Alba Gordó, coneguda per la seva etapa al capdavant de la regidoria de Medi Ambient en el passat mandat, ha creat Beyond Growth Project, una iniciativa de divulgació en línia que defensa la reducció de la producció i el consum per aconseguir la sostenibilitat ecològica, l'equitat social i una millora de la qualitat de vida. El projecte, que acaba de llançar un curs en línia gratuït, vol obrir el debat ciutadà sobre com enfocar el progrés posant el benestar i la justícia social al centre. A les portes del Black Friday i de l'inici de les compres nadalenques per internet, l'Ajuntament alça la veu a favor del comerç de proximitat. L'àrea de comerç fa una crida a la ciutadania perquè exerceixi una compra responsable i, de pas, omplir de vida les botigues santcugatenques. Per un Sant Cugat viu, compra amb sentit. És la campanya municipal que arrenca la ciutat per situar-se al costat de les botigues, els mercats, la gastronomia i l'economia social i solidària. Així, amb una oferta arrelada al territori, es vol oferir als clients opcions de compra que afavoreixin el creixement, la sostenibilitat i la confiança. I amb aquest apunt informatiu acabem per ara. Trobareu més notícies a www.cugat.cat i també a les nostres xarxes socials. Moltes gràcies.
Serveis informatius de Cugat Mèdia.
A les 5 i 3 de la tarda reprenem el Connectats amb l'inici d'aquesta segona i última hora. Anem ara fins al Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs en aquests moments la situació viària presenta alguns punts complicats de retencions. Per tant, fem un repàs. És el cas, de, per exemple, l'AP7, que presenta retencions en dos punts, uns per obres, en concret a la zona de Girona, en concret a Maçanet de la Selva, en sentit Barcelona, dos carrils tallats i compta 6 quilòmetres de congestió. En el cas de l'AP7, els vehicles ara estan a l'Oral, uns que s'han accidentat a la zona de Barberà, en sentit Girona, però això provoca 5 quilòmetres i mig en aquest sentit, i per l'efecte Tafaner, en sentit contrari, 4 també al seu lateral a l'AB30 i en entorns a sentits de la marxa. En aquests accessos nord, passarem també la C-17 a Mollet i la C-33 i la C-58 de Montcada cap a Trinitat. Per a les rondes apreciem molta mobilitat, sobretot a la ronda del litoral, per tant, circuleu amb cautela i guardeu les distàncies de seguretat. I si anem un moment a la zona sud, destaca l'arribada d'un vehicle a la 2 a Sant Joan d'Espí, que està ocupant dos carrils, està provocant 4 quilòmetres de congestió en sentit Barcelona i en sentit contrari, una mica de lentitud també. Això és tot. Molt bona tarda.
Gràcies, Sílvia. Bona tarda.
Gràcies.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
La terrassenca Raquel Sallarés, advocada de formació i en el sector de la prevenció com a professió, ha plasmat en un llibre la seva experiència després de passar per un càncer de mama. El nostre company Sergi Estapé conversa amb ella. Bona tarda.
Bona tarda, doncs tenim aquesta estoneta per parlar amb la terrassenca Raquel Sallarés, que ha escrit un llibre que es diu Ríe, Lucha, Avanza. Raquel, què tal, com estem?
Hola, bona tarda, Sergi. Doncs molt bé, moltes gràcies per l'oportunitat.
Doncs, si et sembla, parlem primer del llibre, després ja parlarem d'altres aspectes teus de la teva vida laboral i algun personal. Explica'ns una mica com d'on surt aquest llibre, aquesta idea d'escriure aquest llibre.
Doncs mira, això va començar quan em van detectar un càncer de mama i durant l'estona que estava a les sales d'espera de les consultes, doncs vaig a començar a escriure reflexions, a fer una mica una història i explicar-ho tot amb una mica d'humor. Anava apuntant pel·lícules que em venien al cap, llibres, cançons que m'agraden, i vaig començar a escriure doncs, bueno, el relat que vaig pensar doncs, bueno, que podria servir per acompanyar, no? I d'aquí va sortir fins i tot el títol de Ríe, Lucha i Avanza, que defineix una miqueta la meva manera de ser.
Mm-hmm. Perquè són moments que... Bueno, suposo que el títol també en moments que sí que pots riure, però en moments que has de lluitar i de tirar endavant, no? Perquè s'ha de superar, no?
Exactament, i sobretot molts temes que van sortint sobre la marxa i que fa que et plantegis doncs, moltes coses, moltes reflexions, la burocràcia que hi ha al darrere, com explicar que tens un càncer en els teus fills, la importància de l'acompanyament, de l'entorn, de la família. La veritat és que tens tantes estones per tantes coses que al final acabes buscant activitats de qualsevol tipus per ocupar el cap.
Mm-hmm. Sí que per això el vas plantejar una mica fer el llibre perquè les altres persones que potser ho passen o quan han viscut, doncs, no sé, ajudar-los, no? Insuflar-los una mica del teu optimisme, no?
Exacte. Vaig pensar, mira... vaig escrivint. A mi, de per si, ja m'agrada molt llegir, m'agrada molt escriure, i vaig pensar doncs, que era una oportunitat per fer acompanyament i ajudar doncs, a persones que es poguessin trobar a la mateixa situació que jo i també doncs, per conscienciar de la importància de la prevenció, no? En el meu cas, doncs, bueno, la prevenció em va ajudar. Jo crec que el fet que m'ho detectéssim a temps doncs, va ser un punt que va jugar molt a favor. I moltes vegades doncs, el fet que et detectin un càncer a temps és el que pot marcar la diferència, no? Entre que ho puguis, bueno, et puguis curar o que la cosa es compliqui, no? I d'aquí va sortir tot. I, bueno, com a casa ens ho prenem tot amb bastant humor i l'actitud, som d'actitud optimista. Mm-hmm. Doncs, bueno, vam pensar que això podia ajudar. Aleshores, doncs, bueno, hi va haver un moment que se'm va complicar tota l'operació posterior, o en un postoperatori, mm-hmm. I en aquí doncs, va ser quan vaig decidir anar a una entitat sense ànim de lucre que ajuda pacients oncològics i a les seves famílies, i allà doncs vaig...
Pots dir el nom, Raquel.
Puc dir el nom?
Sí, home, sí, no hi ha problema.
Vaig anar a un colliga, uh-huh. I allà doncs, bueno, em vaig sentir tan recolzada i em va semblar algo tan meravellós que vaig sortir d'allà amb la idea de que havia d'acabar el llibre i que havia d'ajudar com fos, no? També em vaig trobar a l'hospital la primera vegada que em van operar, doncs que em recordo que em van portar dos coixins en forma de cor embolicats amb un cel·lofan, que eren preciosos, no? I no acabava d'entendre ben bé per què servien. I les infermeres em van explicar, diu, mira, diu, això diu, ho fa una entitat que és el Caliu del Cor, que estan a Pineda de Mar, i són voluntàries que teixeixen aquests coixins i són justament per casos així, no? Quan fan una mastectomia, doncs, bueno, t'ho posen a sota del braç i serveix doncs, perquè el postoperatori sigui millor. Mira, em va semblar algo tan maco que hi hagués gent que fes una activitat així i que fos pròpiament doncs, voluntari, no? per ajudar a persones així que es trobaven en el mateix cas que jo, amb una noteta que posava, no estàs sola, no? Mm-hmm. I això, i el paper d'oncolliga, dic, ostres, dic, haig de fer alguna cosa. I, bueno, i aquí va ser quan em vaig anar animant. Aleshores dic, bueno, va,
explico la història, però anem a posar-li una mica d'humor, anem a posar pel·lícules que puguin animar, anem a posar llibres que puguin servir. I després, doncs, bueno, donat que estava parlant amb un col·lega, els vaig comentar si volien participar, i van ser molt amables i em van escriure el pròleg, no? Uh-huh. I una de les frases de contraportada. Total, que em vaig seguir animant, i llavors dic, bueno, dic, doncs, vaig demanar a veure si dues persones que admiro molt, que són el Francisco Alcaide i el Àlex Rovira, uh-huh, a veure si em podien escriure també una frase, doncs perquè, bueno, m'encanten els seus llibres i crec que reflecteixen la importància de l'actitud, la resiliència de les persones, no? I, bueno, van ser molt amables i també van col·laborar. I aleshores, doncs, ja dic, bueno, dic, aquí em falta, dic, una part que sigui la part mèdica, que és aquí va ajudar-me el doctor Barco, uh-huh, i bueno, ell doncs vol fomentar la importància de la investigació, perquè de fet, clar, el meu és un cas aïllat, però gràcies a la investigació, els casos i el fet doncs d'anar fent estudis genètics, tot això fa que la ciència vagi evolucionant i que cada dia sigui pues un passet més, no? Fins uh-huh aconseguir la curació. Uh-huh. De fet, bueno, hi va haver un punt que també el tracto dintre del llibre que em va cridar molt l'atenció, que era el tema dels estudis genètics, no? Uh-huh. Perquè a la família nosaltres teníem antecedents i, bueno, vaig aconseguir entrar en un programa en el que em van doncs fer aquestes analítiques, el tema de veure si hi havia algun gen que havia mutat. I em va semblar extraordinari tot aquest món, perquè si sortia que sí, volia dir doncs que podia fer prevenció i, bueno, pues continuar amb el tema dels ovaris, no? I, uh-huh, i evitar un altre càncer. I uh-huh si sortia pues que no, pues bueno, no sabíem l'origen, però podia ajudar a investigar pues en aquest hospital per seguir i per aconseguir doncs avançar amb la prevenció del càncer de mama.
Uh-huh. En aquests casos d'aquest tipus de malalties doncs sempre hi ha molts tòpics, però quan ho vius et dones, l'altre dia parlaves i em deies hi ha un abans i un després, i és cert, no? O sigui, quan no és el mateix doncs, bueno, no haver passat per aquestes coses, sinó quan hi passes ja la teva vida fa un tomb totalment totalment complet, no?
Sí, totalment. De fet, vull dir, a veure, ja teníem el convenciment, jo faig moltes vegades la broma, no?, que dic, ostres, dic, no em calia, no?, això, dic, nosaltres ja hem de viure el dia a dia, però realment sí que és cert que hi ha un abans i un després, i quan et trobes en un cas així, clar, el primer que penses, si tens fills, doncs, ostres, què passarà? Els veuré créixer? No els veuré? Què passarà, no?, amb tants plans que tinc, tantes coses que tinc per fer encara, i et sents, doncs, bueno, és una gran bufetada, no? Però com de tot has de treure la lliçó i el punt positiu, doncs, bueno, al final dius, he tret dues coses molt, molt bones, no? La primera és que m'he tret la por de moltíssimes coses, no? Uh-huh. És com dir, bueno, escolta'm, tens la sort de continuar estant aquí. Uh-huh. De fet, recordo el dia que em van operar, quan em van dir, mira, no ha arribat als ganglis i tal. És com si la sensació que vaig tenir aquell dia va ser indescriptible, com si m'hagués tocat la loteria, uh-huh, però a lo grande. Dius, tanta alegria que realment això és el que compta, no? I per una altra banda, doncs, el suport de tot l'entorn, no? De la família, dels amics, dels coneguts, de l'acompanyament que vaig tenir. Dius, em vaig sentir en molts casos, doncs, bueno, no, feliçment abrumada de tenir gent, tanta gent al voltant que t'ajuda, no? Per tant, sí, et canvia la visió, no? Et sents més fort, et sents més feliç, més agraït per viure cada dia, i sobretot, doncs, això, no? També el llibre el vaig voler fer, doncs, per donar esperança, no? A gent que es trobés exactament igual, entretenir-los, que se sentissin acompanyats i donar esperança, no? Perquè jo crec que és important i sempre s'ha de mirar amb optimisme. Ja sabem, no?, que no tots els casos són iguals, no? Cada cas és un món i per desgràcia, doncs, hi ha gent que ho té més complicat o han hagut de passar processos més agressius, no? Però, ostres, és un punt d'inflexió i la vida són dos dies i s'ha d'aprofitar i per això és tan important la prevenció. Em trobo amb companyes i amigues que em diuen, ostres, és que jo fa molt temps que no faig mamografies i no faig les proves i tal, perquè em fa cosa i fa mal. Dius, ostres, què és millor? Viure en la ignorància o saber-ho, no? Perquè si t'ho detecten a temps, tens moltes més possibilitats. Pot ser la diferència entre la vida o la mort. Sí, sí. És que és així. Aleshores, crec que és important i bueno, s'ha de ser lluitador.
I tu, Raquel, que dius que t'agrada molt escriure, que ho has dit català, no sé si aquest, després poden venir altres llibres o no. No, en aquest cas ha sigut una cosa molt puntual.
No, jo crec que sí. Jo crec que sí, perquè ja fa temps que bueno, que m'agrada escriure, m'agrada fer reflexions també amb la feina, i a vegades doncs, m'agrada col·laborar amb entitats que amb articles i coses doncs, relacionades amb lideratge i prevenció i actitud. I crec que tot això és molt important. I aquest món doncs, m'apassiona llegir llibres sobre el que és el creixement personal i, i la manera de ser de les persones, no? I de com pensem. I bueno, m'agrada molt això. I jo crec que encara m'animaré amb algun altre.
Molt bé, parlàvem de... Bueno, has fet la menció en prevenció, perquè és la teva feina, no? Però tu et vas llicenciar en dret, no sé si amb algun objectiu que volies... No sé si volies fer dret civil, dret penal, o volies... Que, no sé, quin objectiu tenies.
Això jo crec que, com la gran majoria, quan vam començar dret era per fer un món millor, no? I fer una mica de Perry Mason, no? I quan ja aterres a la vida normal, no? Diguem que llavors em vaig anar posicionant de lo que va ser estar treballant doncs, de passar en un despatx d'advocats en temes civils i mercantils, doncs em vaig anar posant bastant en el que era el món laboral, a multinacional, i bueno, era un món que m'agradava molt. El que passa que després em vaig anar volcant cap al que era el món de l'empresa. I aquí va ser doncs, ja quan vaig anar a treballar amb un servei de prevenció, a l'IE, i és quan llavors em vaig animar amb el tema d'estudiar doncs, els estudis de tècnic de prevenció de riscos laborals, amb les tres especialitats, i anar fent. I després, doncs, per poder dirigir, i em vaig posar ja molt en temes de lideratge, que això a mi m'apassiona, portar... liderar persones, gestionar projectes, és algo que m'omple. És una cosa difícil, però és molt maca a la vegada.
I a part de la feina, doncs tens unes aficions, per exemple, n'hi ha una que la tens molt marcada, que és l'esport, no?
Sí. Jo fa molts anys que faig natació, fa com 25 anys que vaig a nedar 3 dies a la setmana. M'ha ajudat molt també amb la recuperació, sobretot per bueno, doncs, després de la primera operació, amb el tema dels implants i això, vaig haver de tornar a aprendre a nedar. Em va anar molt bé, vaig estar un parell de mesos fins a tornar a fer les piscines que feia habitualment. Però bueno, és un esport que és molt complet i que la veritat és que va molt bé. I després també el pilates, i de tant en tant m'encanta anar a ballar amb les tomberes, es diuen les tomberes, perquè és la classe de zumba, i ens ho passem superbé, perquè és música, no penses en res més, només en seguir els passos de la professora, que amb això ja tens prou feina, i la veritat és que és molt, molt divertit. I bueno, crec que l'activitat física és superimportant. Per exemple, el dia que em vaig enterar del diagnòstic, el primer que vaig fer va ser comprar-me una bicicleta estàtica, perquè dic, mira, no podrem moure els braços, però almenys podrem moure les cames, eh? I que almenys fer alguna cosa.
També t'agrada...
Sí, és la meva gran passió.
També t'agraden altres aspectes com la música, el cinema, no? Són altres...
Sí. A casa som cinèfilos a base de bé, ens encanta veure pel·lícules i ens encanta sobretot també amb el meu marit veiem sèries que ja estiguin acabades, perquè així sí, ja no depenem d'horaris ni res, ens les posem i... Ostres, vinga, que aquesta ja està i està molt bé. Va, avui ens en veiem dos i anem fent així. I, bueno, tenim les nostres preferides, que hem vist més d'una vegada, però sí, ens encanta aquest món.
Però pel·lícules també, pel que sé, també déu-n'hi-do, no? Igual hi ha una pel·lícula que l'has vist 20 o 30 vegades. A mi em passa el mateix.
Sí,
eh?
Sí. Sí, Sí, tenim unes quantes d'aquestes, de Gladiator, el Diablo Viste de Prada, la Bridget Jones, tenim un munt que hem vist moltíssimes vegades i que bueno, que ens agraden i disfrutem, no? Sí, sí, la veritat és que sí. De fet, mira, quan el meu marit va fer els 50, i vaig preparar una festa sorpresa on anàvem tots disfressats de personatges de pel·lícules. Això també ho comento en el llibre, no? I bueno, la gent, sí, tots els amics es van animar, es van disfressar i vam muntar una festa com si estiguéssim als Oscars i ens vam riure, bueno, ens vam riure moltíssim.
Molt bé.
I bueno, és això que diem, no? Experiències, no? Que això és el que et queda.
És el que ens enduem. Doncs Raquel Sallarès, autora del llibre Ria Lucha Avanza, també advocada, especialitzada en prevenció de riscos laborals, ets cap de gestió preventiva de l'empresa Garsat. Moltes gràcies per passar avui pel Connectats.
Moltes gràcies a vosaltres per comptar amb mi. Moltíssimes gràcies per tot, Sergi.
Bona tarda.
Bona tarda.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
Caminar per la muntanya és saludablement addictiu. Ho saben pràcticament des del Centre Excursionista de Castellà i així ho confirma la Carme Pelayo, que és la presidenta de l'entitat. Des de Ràdio Castellà, Guillem Plans, molt bona tarda.
Bona tarda, Carme. Doncs sí, avui parlem de que bé que ens va sortir a caminar per la muntanya sols o acompanyat, que ens toqui una mica a l'aire i estar en contacte amb la naturalesa. No hi ha ningú millor amb qui parlar-ne que amb la presidenta del Centre Excursionista de Castellà, la Carme Pelayo. Carme, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Carme, tu segur que els caps de setmana surts a caminar, no? En companyia, sola, però per aquí a Castellà et deus conèixer tot l'entorn.
Bueno, la veritat que d'un i do. Sí que és veritat que jo durant la setmana surto 4 dies a la setmana, perquè com que sóc instructora de marxa nòrdica dins del centre excursionista, doncs surto 4 dies ja a la setmana a caminar, sí.
Caminar enforteix músculs i ossos, millora la salut cardiovascular, augmenta la resistència i la capacitat pulmonar, ajuda a controlar el pes. I què té, que potser no es pot mesurar científicament, caminar per la muntanya, per la naturalesa, estar en contacte. Potser els seus beneficis no els notes, no els pots analitzar amb una mètrica, però segur que en té molts.
Doncs sí que en té molt. I tu pensa que, per exemple, jo et parlo des de la vessant de la marxa nòrdica, que també, evidentment, és a la natura. Llavors, tu pensa que, clar, terapèuticament està recomanat i està demostrat que porta molts beneficis a tot tipus de patologies de les diferents malalties que hi ha. Però hi ha una que com tu bé deies, hi ha algunes que sí que es poden mesurar, no? Per exemple, una persona que pugui tenir problemes de genolls o que pugui tenir Parkinson o que pugui tenir una altra cosa, poden veure una evolució, però sí que és veritat, en les malalties mentals potser és més difícil fer una taula de metratge del que pot ser, però és veritat que està demostrat que funciona molt bé, que persones que han estat amb problemes de depressió els hi estan anant molt bé el fet d'estar a la natura i sobretot perquè també estan acompanyats. Vull dir que és que fer una sortida en diferents persones és una cosa que aporta moltíssim emocionalment parlant.
perquè aquí Castellà, des del Centre Excursionista de Castellà, sí, promoveu, no?, aquestes sortides, sí, en comunitat.
Sí. Pensa que tenim diferents seccions dintre del Centre Excursionista. Hi ha des de l'Anarinant, que és una caminada que es fa cada 15 dies d'un grup de persones que són caminades, bueno, amb un petit desnivell, però que tampoc és massa elevat, però que sobretot cada vegada vas veient que el grup va ser cada vegada més gran, per tant vol dir que la gent cada vegada gaudeix més en poder fer aquestes sortides en companyia, compartir d'alguna manera també recorreguts, no?, que un s'ho sol i pot veure, hosti, aquest track el podem seguir, llavors ho comparteixes amb altra gent. Després tenim a nivell de muntanya, el que seria mitja muntanya, que tenim també un grup que surt aquest dissabte justament, i que també és això, vull dir que és un grupet en el que, bueno, s'ha anat afegint diferents persones per poder gaudir de les aportacions que fa de sortir a la muntanya, que ja és boníssim, però sobretot també el que és compartir-ho amb altres persones. I ara mateix tenim també un altre grup nou que s'ha creat ara fa poquet, que és el grup Pirineus, no?, que aquesta gent ja fa més alta muntanya. I la veritat que el mateix, vull dir, van començar a ser un grup petit en el que sortien i preparaven sortides a diferents puestos que no eren, ja els van cap al Pirineu, però sí que és cada vegada el mateix, de curtir aquestes sortides, aquests recorreguts, aquests fa que la gent cada vegada s'engresqui més i s'animi a compartir sortides d'aquest tipus.
Hem naturalitzat conviure amb l'estrès en el nostre dia a dia. I la naturalesa, sí, aquest contacte, no, amb l'aire lliure, amb l'oxigen net, uh-huh, ens millora l'estat d'ànim. Ho notes, aquesta sensació, sí, de benestar, de felicitat?
Molt, molt, molt. No és el mateix sortir un dia que sigui núvol. A veure, un dia núvol a l'estiu va de conya perquè no passes calor, no? Evitar que no sortir en aquests moments, per exemple, aquest sol que fa tan agradable i que pot sortir, evidentment això t'aporta moltíssim, també.
Has sentit a parlar dels banys de bosc?
Sí, i tant. Sí.
Ens pots explicar què són?
Sí, sí. Bueno, jo he fet alguna vegada, però tampoc és que tingui una gran experiència. Sí que és veritat, el que és que és una mica amb els peus, toques el terra, vull dir, però amb els peus vol dir descalç, no?, que tens el contacte, és com si fessis una connexió del teu cos i ment amb la terra, no? Llavors, bueno, també és veritat que la sensació que et dona el poder abraçar un arbre gran, robust, també emocionalment et fa una descàrrega de quan un està, com tu bé deies, amb un estrès, no? Això t'ajuda i col·labora moltíssim a serenar. Sobretot el que fa és aportar una serenor a aquest tipus d'activitats.
El caminar per la muntanya té una edat en particular?
No, i molt menys. No, 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 no. Sí que és veritat que si parlem d'alta muntanya, evidentment, tampoc té una edat, eh? El que té és un estat físic, eh? Això sí, vull dir que si tu no has fet mai, evidentment, ja pujar amb un Puig de la Creu et pot representar un sacrifici o que el teu cos no acaba de fer-ho, no? Però si tu ets una persona que durant tota la teva trajectòria de vida has fet sortida i has fet muntanya, no, no, no. Hi ha persones amb 80 anys que poden pujar perfectament a la Pica d'Estats, vull dir que això no té edat.
Té forma d'estat.
Té estat físic.
Sí, exacte.
Té estat físic, res més. I mental. I mental, que és molt important.
Suposo que de mica en mica vas notant més en forma i té un punt addictiu, també.
Sí. Sí, perquè és com una mena de superació, no? Vull dir, tu avui fas 10 quilòmetres i dius, hosti, però he acabat bé, potser demà acabo fent 15, no? I cada vegada, i avui he pujat 2.000, no? Doncs pues potser la setmana que ve podré pujar 2.500. Sí, sí, perquè és una superació, d'alguna manera, una superació personal, no? El veure que tu tens la capacitat de fer tot això. Llavors, són reptes que et vas marcant.
Aquí a Castellà tenim un entorn privilegiat. Vosaltres, sí, que hi esteu en contacte diari, patiu una mica, uh-huh, per totes les conseqüències del canvi climàtic i els fenòmens meteorològics i atmosfèrics que un dia ens puguin fer perdre tot això tan privilegiat que tenim?
Bueno,
Sí que és veritat que depèn també, eh? Vull dir, hi ha persones, les que t'estava dient abans, de persones que estan acostumades a sortir tota la vida, que sortir quan un dia està plovent no és un fre per no fer-ho, eh? Vull dir, sí que és algo que és un afegit a que potser dificulta una mica més aquesta caminada, però la gent sortim igualment. Sí que és veritat que amb la calor és insuportable, però busques hores en les que la calor no sigui tan agobiant i llavors pots sortir. Llavors, potser el que ens haurem d'anar adaptant a quines seran les hores que haurem de sortir, quins seran els moments, però no crec que això acabi frenant el fet de gaudir de la natura i poder sortir a fer excursions i fer descobertes del que ens envolta.
Abans ho comentava, eh? Aquest entorn privilegiat de Castellà, i no ho sembla, perquè som un municipi on a l'entrada ens rep el polígon i estem enmig del Vallès Occidental, però em sembla que gairebé un 90% de Castellà que és massa forestal.
Sí. Home, la veritat és que jo vinc de Sabadell i jo he viscut sempre, soc nascuda a Sabadell, eh? Fa 9 anys que estic a Castellar i la veritat és que jo vaig notar una diferència brutal. El fet de que puguis sortir, no?, i que tinguis el Puig aquí mateix, que puguis anar a Can Casamada, que puguis anar a Togores, que tot i que sigui terme municipal de Sabadell, però tens totes unes pistes i tots uns corriols que et fan gaudir moltíssim de la natura. Vull dir que és veritat que Castellar és molt, molt privilegiada perquè té un entorn meravellós en el que no et cal agafar un cotxe per anar i gaudir d'aquest entorn. I que en altres localitats això ho tenen més fotut.
Segur que els que porteu molts anys us ho sabeu, però si algú s'hi vol iniciar ha de prendre unes quantes mesures, no?, per no posar en risc, bueno, la seva vida a la muntanya.
Sí. Sobretot amb això sí que nosaltres som molt curosos. Vull dir, sí que és veritat que a partir de la pandèmia hem notat un canvi molt, molt, molt radical en què molta gent es va animar a sortir a la muntanya, a la natura, sense precaucions de cap tipus, no? Vull dir, amb un calçat que no és l'adequat, amb una roba que no és la correcta, que sense aigua, tot això nosaltres som molt curosos i ho diem. Vull dir, sí que és veritat que la forma física és important, com et deia, i la mental també, no? Però això no és suficient. Un ha d'anar preparat per fer aquestes sortides. No pots sortir sense aigua quan fa una calor terrible perquè t'has d'hidratar. Has de portar un calçat, no pots anar en xancles per anar-te al Puig de la Creu. Vull dir que a l'hivern has d'anar amb més d'una capa per fer el fred, no? Que no s'hi val tot a l'hora de sortir a caminar.
Ara, a més, és temporada de bolets. Algun ensurt ja hem tingut amb alguna persona que s'ha desorientat, sí. I no sempre són novells, a vegades és gent que fa molts anys que va pel bosc.
Bueno, perquè es confien una mica també, no? A vegades també això passa, no?, com a tota la vida, a la que tu veus que sí que domines el que sigui, al final acabes creient que bueno, que ho pots fer tot, i bueno, tots tenim moments en què pots estar bé, però un mareig pot donar-te o pot passar qualsevol cosa i hem d'anar preparats, perquè evidentment no s'hi val tot. Però sí, és veritat. Hi ha persones que estan molt capacitades i molt preparades i els hi ha pogut passar igualment, també.
Quin és el teu racó preferit de Castellà?
Uf! Castellà té molts racons, molt macos. Vull dir que jo és que pujant cap a... O per exemple, quan surts a... Jo tinc un gos, quan surto a passejar i veus des d'aquí mateix el Puig de la Creu, no? O quan estàs a Sant Pere Ullastre, que des d'allà et posiciones amb... Que veus que tens l'església al davant, però que tens l'ermita allà davant, però pots veure perfectament la mola i pots veure el Puig. I si et gires una miqueta, potser fins i tot, depèn del dia, pots veure Montserrat. Bueno, són aquests entorns, que quan és una època en què està tot florit, o sigui, ja per Can Casamada m'encanta també, vull dir que és que jo estic enamorada de Castellà. L'he descoberta tard, però m'encanta.
No se m'acut millor frase per acabar aquesta entrevista. Carme Pelayo, presidenta del Centre Excursionista de Castellà, moltíssimes gràcies per totes aquestes recomanacions, aquests consells, i també per descobrir-nos una mica més a Castellà.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
I molt bona tarda. Molt bona tarda a tu també,
igualment, Carme.
Gràcies.
Vale, que vagi molt bé.
Gràcies, Guillem. Adéu, bona tarda.
A la tarda no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this. Can't touch this.
Connectats amb Carme Rebell.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Corre, corre, caballito, que quiero quedar primera. Mira todos ansiosos.
Hola, sóc en Roger Rubió i vull recomanar una cançó del nou disc de la Maia que ha sortit aquest any i estic molt enganxat. I recomanaré una que es diu Tocotó, que és curiosa, és bastant diferent, molt a Maia i m'agrada molt.
Y si todo ya está escrito, yo seré a quien lo lea. Corre, corre, caballito, no me des más vueltas, que por mucho que te muevas no estamos más cerca de la meta. Corre, corre, caballito, sigue la carrera, que si no nos despistamos podremos tomar la delantera. Voy contra el viento, todos me alcanzan, no llego a tiempo, voy despeinada. La última vuelta, estoy cansada, y en las apuestas soy la que gana. Voy contra el viento, todos me alcanzan, no llego a tiempo, voy despeinada. El mundo gira, nunca se para, sigue corriendo, no pasa nada. Corre, corre, caballito, no me des más vueltas, que por mucho que te muevas no estamos más cerca de la meta. Corre, corre, caballito, ya nos acercamos, y ahora que estamos llegando veo que esto no es ninguna carrera.
Tarda de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Just d'aquí a una setmana, l'Associació d'Escriptors del Prat Tinta Blava organitza una xerrada sobre el paper del disseny en l'accessibilitat de la lectura i la importància de la conscienciació sobre les problemàtiques socials existents. Serà una conferència que anirà a càrrec de la Noemí Gómez, jove pretenca que ha dedicat el seu treball de fi de grau al disseny d'una campanya gràfica de difusió sobre la diversitat de formats de lectura i usuaris lectors. Avui volem parlar d'aquest projecte i també dels 15 anys que celebra Tinta Blava aquest 2025. I per això marxem al Prat. Als estudis del Prat Ràdio ja tenim a la nostra companya Rocío Santa Eufèmia. Què tal, Rocío? Molt bona tarda.
Bona tarda, Carme. Com estàs?
Molt bé, molt bé. Et saludo, feia temps, que
feia
no,
molt de temps,
que sí. No parlàvem en directe. Es troba a faltar, es troba a faltar. I també saludarem a la vostra convidada. Ella és la dissenyadora gràfica Noemí Gómez. Molt bona tarda, Noemí.
Hola, bona tarda.
Jo estic dient Noemí i és Naomi.
Sí, gràcies.
Molt bé. M'ho estic inventant. Naomi. Abans de començar a parlar d'aquesta conferència que tens prevista per dimecres vinent, m'agradaria que ens expliquessis en què consisteix el teu TFG, tantes lectures com lectors. De què va?
Doncs el TFG principalment, com has dit abans, és una campanya en la que busco doncs, promocionar i parlar d'aquestes altres lectures que tenen lloc, que és a dir, nosaltres tothom està acostumat a llegir amb els ulls, però la gent que no veu doncs, ho ha de fer a través del tacte, o hi ha gent que prefereix l'audició perquè potser hi ha gent que no sap llegir i prefereix la ràdio. Són coses que són lectura però no ho tenim en compte i també són importants, i en aquest TFG va ser una mica això, era fer uns suports gràfics que parlessin d'això de manera més accessible per tothom, també.
Però què és el que et va portar a escollir precisament aquest tema?
Doncs és una mica la unió de tot el que m'agrada, totes les meves passions des de sempre, que és dibuixar, perquè hi ha il·lustració, llegir, perquè m'encanta llegir, i la lectura doncs, per mi ha sigut sempre molt important, i l'escriptura també, i també com a escriptora doncs m'agradaria, no?, que tothom pogués llegir la meva obra i la de qualsevol i accedir a aquest coneixement. I va ser com, al principi no ho tenia clar, he de dir, però sabia que volia fer alguna cosa amb la lectura, i em va portar com per aquest camí que unia com una mica tot, i a més el disseny, que és molt important que sigui accessible, que és un altre tema també molt important. I així va ser com juntar tot això, sí.
Molt bé.
De fet, Naomi, nosaltres hem vist aquest TFG, és molt llarg i mostra precisament molta investigació prèvia, molta documentació, veure com està el context actual, què cal millorar i per què. I jo volia també preguntar-te com ha sigut tot aquest procés, no? Des de que prens la decisió que ens explicaves, vull reunir totes aquestes coses que m'interessen, fins que veiem aquest treball final tan, tan, tan complet i tan detallat, com va ser tot?
Moltes gràcies. Doncs va ser, bueno, per començar va ser un any complicat perquè, clar, era a la universitat i a la vegada estava fent pràctiques de disseny, i el procés primer és això, llegir molt, i clar, primer vaig trobar que hi havia una lectura per persones que tenen discapacitat intel·lectual, que això no l'havia sentit mai, es diu llenguatge planer en català i lectura fàcil en castellano. I va ser com també un procés de, primer, descobrir, llegir molt, perquè vaig llegir molts articles i després ja vaig determinar quins em podien servir per enfocar i no. I per la part de disseny, clar, un cop que teníem com aquesta informació, s'havia de fer com quin missatge volem donar. Primer hi havia altres coses que no eren lectures i lectors, o tantes lectures com lectors, altres eren com tots llegim, o no recordo molt bé per quines fases va passar, però també era... Què vull dir de tot això? I és que hi ha tantes lectures, doncs, com lectors hi ha en el món, tant per perspectives com per maneres de llegir. I ja d'aquí la part gràfica sí que és un procés ja més de creatiu, d'anar provant, i bueno, que no sé si després sortirà algun tema, però sobretot volia com que hi hagués una gràfica que tothom pogués identificar-se, que no veiés algú, ah no, aquesta persona no perquè no porta ulleres, o aquesta persona no perquè jo tinc el cabell ros. I també va sortir també aquesta part.
Per tothom que ens estigui escoltant, que no hagi pogut veure encara aquest TFG, expliquem una miqueta més això, aquests dissenys, perquè sí que és cert, una de les coses que més crida l'atenció és que hi ha molts colors, i això també ajuda molt a identificar cada lectura a qui va adreçada, o si més no, a qui pot adaptar-se, no? Com va ser això? Unes il·lustracions, que cada il·lustració, depèn del color que sigui de l'estampat, és dedicat a un tipus de públic o un altre, no? Un tipus de lector, en aquest cas, sí. O un altre.
Sí, aquest també va ser també un procés d'associar associacions que hi ha en el món. El vermell normalment és perill, per exemple, no hi ha vermell en aquest cas, o el taronja també pot ser avís, tot i que sí que fem servir el groc. Però també, a part del color... Clar, també vaig pensar, estic fent un treball de lectura i de visió també està bastant involucrada, i hi ha gent que és daltònica, i per això vaig fer que a part del color hi hagués un patró que tu puguis veure els colors o no, tu veus, vale, una línia recta és lectura l'estàndard, per dir-ho d'alguna forma, amb puntets, doncs la braille, i aquí sí que vaig extreure i vaig fer una combinació de les convencions que ja existeixen, com això, el braille per exemple, i els colors sí que era una mica també com per mostrar aquesta diversitat que hi ha.
Quines diries que són les principals conclusions que has pogut extreure després de tota la investigació?
Doncs crec que el que més com em va impactar és tenim com tota aquesta tecnologia i tenim accés a moltes coses, però hi ha altres que no les hem complert i que al final que el disseny o sí que existeixen solucions per a aquestes persones, evidentment, però em va sobtar molt un article dels que vaig trobar que parlava de que eren com opinions de persones que, per exemple, tenen baixa visió, és a dir, que porten ulleres que no veuen molt bé, però sí que veuen. Uh-huh. I en és que entro a una llibreria i no trobo res per mi perquè no puc llegir res del que hi ha. I va ser com una mica aquest xoc de dir, clar, idíl·licament, jo puc llegir el que vulgui, m'agrada molt, però hi ha altres persones que no. I com que aquesta conclusió de que moltes vegades no adaptem tot el que podríem al que hi ha.
De fet, ara que mencionaves això, una de les dades precisament que hem extret del TFG és que només entre l'1 i el 7% dels llibres són accessibles, són per persones amb qualsevol tipus de dificultat. Com penses tu, com a dissenyadora gràfica, ja que ets, que es podria augmentar aquesta xifra? I quins elements podrien incloure's als llibres per precisament poder adaptar-se a tots els tipus de lectors que hi ha?
Clar, aquest és un tema difícil perquè entra tot el que és la producció i la producció té un cost sempre i sempre es produeix pels que més poden consumir-ho, no? Però, clar, una opció seria que ja que ja existeixen editorials que es dediquen a fer un tipus de llibres que sí que són accessibles per a aquestes persones, com Lecturia Ed, és una editorial que fa llibres per a persones amb discapacitat intel·lectual. Per què no els trobo a la llibreria? O per què hi ha tan pocs? O, clar, sempre és anar i dir, jo, no el trobo, o l'he de demanar. Uh-huh. I, clar, és evident que això va una part del consum, no? I des del disseny, la tecnologia ajuda molt, perquè, clar, els llibres que són de Kindle, tu pots modificar la font, o pots modificar el color, i això també ajuda, o la mida. Però potser, clar, jo a mi m'agrada llegir en paper. Uh-huh. I això potser algú altre no ho pot decidir. Que potser són també luxes que tenim, però ja que els tenim, doncs que els tingui tothom també, no?
Ara que has utilitzat aquest concepte de luxe, em ve fantàstic per la següent pregunta que et volia fer, perquè entrem una miqueta en detall del que serà aquesta conversa, aquesta xerrada que serà dimecres vinent a les 7 de la tarda a la sala d'actes del Cèntric Espai Cultural, una conferència que portarà precisament per títol Lectura, dret o privilegi? Moltes vegades no som conscients d'aquests privilegis que tenim les persones que podem llegir qualsevol tipus de llibre enfront d'unes altres que no tenen aquesta sort i que es troben amb tantes dificultats.
Sí, en aquesta xerrada també faré com una petita introducció primer, perquè jo em centro en aquesta part del privilegi de que jo puc llegir el que vulgui o tu pots llegir el que vulgui i altres persones no. Però també hi ha altres factors com que hi ha gent que sí, no pot ni anar a l'escola, tampoc pot llegir. O sigui, en aquest cas jo em centro en aquella part perquè és la del meu treball, però també al principi mencionarem una mica això perquè és un debat que és molt obert. O avui dia, amb tot el capitalisme i tot el que hi ha gent que pot no tenir temps per llegir. No li puc dir a algú que treballa 12 hores al dia que es posi a llegir. Mm-hmm. Que entren aquí altres debats, no? I a la presentació, doncs, mostrarem com aquestes solucions que existeixen, que són les que he comentat abans, del braille o de la lectura fàcil, i també posaré exemples per si, per exemple, hi ha algun professor que ve a la xerrada, així per un comentari.
Convidem també al professorat pretenc que s'apropi.
I allà podrà veure, doncs, si faig aquest text amb una mica més interlineat o més gran, ho pot llegir algú que no veu tan bé. O si li canvio el fons a una persona amb dislèxia, li ajudarà. Donaré com aquestes petites explicacions que potser no saps on trobar o que no saps que existeixen i per reduir aquest privilegi de que hi ha a vegades en la lectura.
La veritat és que m'està resultant, us estic escoltant superatentament i m'estava resultant molt, molt interessant i fins i tot ho estava aplicant a la meva pròpia quotidianitat del programa, que dic que de vegades ningú no se'n recorda aquí la senyora presentadora té més edat que la resta de l'equip i em trobo amb escrits que tenen un cos 10, un cos 11. Afortunadament, doncs, podem donar-li una miqueta més de cos i puc accedir a la lectura d'una manera més millor, no? Però que ara estava pensant en qüestions pràctiques, no? I és veritat, que moltes vegades no hi pensem, i com ara apuntava la Rocío, doncs els que podem llegir sense dificultats o perquè tenim unes ulleres que ens facilita la visió, perquè doncs no tenim dificultats aparents, som uns privilegiats i no ens en recordem de la resta. No ens en recordem de la resta. I jo estaria molt a favor dels lectors i les lectores. Això de que t'expliquin històries està superbé. No, i és veritat, hi ha molta gent que no ha pogut accedir a l'educació, no ha après a llegir, i en canvi això és una fórmula per fer-los a partíceps i poder compartir aquestes històries que són meravelloses. Però vaja, després d'aquestes divagacions que us acabo de fer, tornem al tema, perquè enguany, ho explicàvem al principi, l'Associació d'Escriptors del Prat Tinta Blava fan 15 anys. Tu, per exemple, Naomi, com valores la importància d'entitats com aquestes que ajuden precisament a la difusió de la cultura literària i a la promoció de la creativitat literària que es fa en els municipis?
A veure, tot, en el cas de Tinta Blava, també per totes les altres associacions culturals, per suposat, trobo que fan un paper que és com apropar coses que semblen lluny a la resta de persones, perquè a vegades han vingut nois i noies del concurs literari Tinta Blava per joves, que es fa cada any, i els hi dius, quan estan allà, sí, jo he publicat perquè Tinta Blava, i et veuen i diuen, ai, jo puc fer això. És com que a vegades que hi hagi com aquestes petites associacions, entitats que apropen una part molt gran del món, com pot ser també, no sé, els gegants o qualsevol altra entitat, com que et fa posar-li cara, ja no és algo que és gran i que és inaccessible, i crec que tenen com aquest paper molt important d'aquest fan partícip i et veus com allà també representat, en certa manera.
Efectivament, estem parlant novament d'accessibilitat, no? O sigui, és una entitat que fa accessible, doncs, que pugui ser partícip del món cultural, de la literatura, és a dir, tothom hi pot accedir. A tu com t'agradaria orientar el teu futur professional? A què et vols dedicar?
Mira, doncs actualment jo estic treballant, però a mitja jornada, en una empresa de disseny, i fem disseny web. Per tant, també és un tema que és molt interessant, perquè hi ha moltes webs, torno a repetir perquè aquesta paraula m'encanta, no són accessibles. I sí que m'agradaria, tot i que sigui amb ells o no, però de moment estic bé, allà és això, doncs, portar per una part com el disseny a tothom, i com continuar fent que aquesta informació, que la informació sigui també accessible, perquè nosaltres no fem una web que no es pugui llegir, no fem una web que no pugui passar per un lector. Llavors m'agrada molt actualment on estic per això, però a més com aquest paper de que el disseny per mi és també molt important i m'agradaria continuar tant escrivint com publicant llibres, no sé. És una mica, és que el que estic fent ara per mi és com el meu somni, llavors
que bé.
Seria com això.
I escolta, qui esperes que vingui el dimecres a la xerrada, Naomi?
Bueno, abans he dit que jo he dit professors, per exemple, llavors també diria dissenyadors i dissenyadores, si us plau, m'encantaria que també vinguessin, persones lectores, persones que escolten la ràdio, persones que tinguin gent gran, com, o gent que, per exemple, això és un detall, no? Però la meva mare sempre em diu, què posa aquest pot que no el puc llegir? La meva mare no és tan gran, però no es pot llegir, llavors també entendre com que entendran com moltes coses de per què passen aquestes petites coses al dia a dia. No sé, hauria com dir-ho, però aquest públic seria l'ideal, entenc.
Sí, sí. Doncs mira, ta mare com jo, que necessitem la lletra una mica més gran.
Una miqueta, no? Sisplau.
Sí, una mica, una mica. Ara, també, també us dic que hi ha recipients que necessiten, per obligació, per una qüestió de legalitat, transcriure tota una sèrie de, o d'ingredients o de conceptes que han de posar en les etiquetes, i després aquella etiqueta realment no serveix de res perquè no la pots llegir.
Exacte.
No la pots llegir. Jo tinc un producte a casa que està allà, no està ni obert, perquè no puc llegir ni les indicacions, ni els components, ni absolutament res. Dius, i de què em serveix? De res. No. Exacte. Puc accedir a allò. Aquest és una mica el resum d'aquesta, sí, d'aquesta situació. Per tant, és molt important treballs com el que ara ens estava explicant la Naomi. Doncs ho deixem aquí. Esperem que dimecres vagi molt bé, que vingui tot el públic que ara ens comentaves, i que sigui una bona experiència. Que et vagi molt bé,
moltíssimes
Naomi.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, i gràcies també a la Rocío. No siguis tan cara d'escoltar.
Un plaer, Carme, hem de repetir.
Quan vulguis.
Jo sí que aquí has recordat els bons moments.
Oh, i tant, i tant, i tant. Doncs escolta, una abraçada, que vagi molt bé.
Que vagi bé.
Adéu-siau, bona tarda. I fins aquí aquesta edició de dimecres del Connectats. Ja sabeu que si voleu continuar sabent què passa en els diferents municipis que conformen aquest programa, ens podeu sintonitzar demà, quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda, a través de la vostra emissora local. Gràcies a tots, acabeu de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.
FM. Ràdio Sant Cugat.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
Club Health in Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Health in Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Pastora Soler celebra 30 anys de carrera amb un concert molt especial al Teatre Auditori Emma Vilarasau, Sant Cugat.
Pasó de todo y quizás no me dio tiempo a pensar lo que vendría después.
Dissabte 22 de novembre, a les 8 del vespre, l'artista sevillana repassarà moments clau de la seva trajectòria, grans èxits i cançons icòniques.
No t'ho perdis. Entrades a tesantcugat.cat.
El temps passarà, la música no l'oblidarem, i junts viurem records que ja ens han dit adéu. Torna-la a tocar, Sam, el programa de música nostàlgica a Ràdio Sant Cugat. Cada diumenge a les 6 de la tarda, al 91.5 de la FM.└
91.5 FM
Ràdio Sant Cugat.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
No hi ha cap demà, cap camí que pugui imaginar. Quin serà l'al·licient quan se'n vagi la gent.